Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bonsoir a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que enguany oferim, com ja sabeu, en podcast, en format podcast des de www.vilaweb.cat i també a través d'unes 40 emissores de ràdio de tot el país que el repeteixen els horaris que els va millor. Per marcar on som dimarts, al punt del migdia, i he dit bonsoir i no bona vesprada, com és habitual, perquè avui parlem d'Occitània, parlem de l'occità i parlem concretament d'una iniciativa fantàstica que tot just acaba d'aparèixer, jornalet.com, el primer diari digital en occità que es va estrenar el passat 30 de març a Tolosa en vespres de la gran manifestació que s'hi va fer. Per això amb nosaltres hi ha en Ferriol Massip. Benvingut, Ferriol.
Hola.
Ferriol és el director de jornalet.com, com totes les setmanes, també amb nosaltres, el Martí Crespo. Martí, com va?
Bon dia.
Pensava que m'ho diries.
Bon
ser. El Martí ens explicarà ara una mica de què va tot plegat. I a l'altra banda dels vidres, també, com sempre, el Jordi Carreño. Parlarem, doncs, d'Occitània, parlarem del país del nord, del país veí, del país germà, de la llengua que alguns encara pensen que és la mateixa i que encara discutim si és la mateixa o no és la mateixa, però en qualsevol cas d'una iniciativa, com dic, excepcional, que a més ha nascut o té l'origen o bona part dels seus integrants viuen al nostre país i això també ho fa més remarcable. D'Occitània, de l'Occità i del Jornalet, doncs, parlarem en aquesta edició de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sabeu tots, el passat 31 de març, arreu de l'estat francès, ens vam manifestar els representants de les llengües, cultures i nacions de l'Hexàgon. Hi va haver l'exitós Libdà per la Llengua a Perpinyà. Per cert, salutacions als oients de Ràdio Arrels, una de les emissores que retransmeten aquest programa. A Bayona es van manifestar també els bascos, a Quimper, em sembla, els bretons, també es va manifestar flamencs, alsacians, i la més gran de les manifestacions es va fer a Tolosa, la capital històrica d'Occitània, on es va plegar una enorme quantitat de gent, i la nit abans, o la vesprada abans, el ser abans, s'hi va presentar jornalet.com, aquesta iniciativa de la qual Ferriol Massip és director i de la que suposa que Martí Crespo, en el seu informe de cada setmana, ens explicarà les claus essencials.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs sí, efectivament, aprofitant la multitudinària manifestació en defensa de l'occità, que es va fer el 31 de març a Tolosa, em sembla que dia van arribar a dir doncs, 30.000 persones al carrer en favor d'una llei de protecció lingüística, han aparegut unes quantes iniciatives digitals en la creixent xarxa occitana i occitanista. D'una banda, des de primers de mes o mitjan març, la veterana publicació La Setmana, nascuda l'any 95, em sembla, de la mà del periodista David Grosclaude, doncs va començar a aparèixer també en edició virtual i, d'una altra banda, doncs el dia abans de la manifestació, el 30 de març, va aparèixer també el Jornalet, que és el primer diari occità estrictament electrònic, amb secció d'opinió i notícies de tot Occitània, des de l'Atlàntic, des de la Gascunya, fins a les balades alpines, passant per l'Aran. Al darrere del Jornalet hi ha dos occitanòfils catalans, el periodista Jaume Clotet i Ferriol Massip, que és l'encarregat també des de fa anys de l'informatiu en aquesta llengua, en occità, a Barcelona Televisió, l'Infoc, em sembla que en diu. Sí. Tots dos són membres de l'associació Interdifusió d'Occitania en Catalunya, ADOC, i creuen que el diari és necessari perquè Occitània és un país desvertebrat des de molts punts de vista i no disposa encara d'un espai de comunicació nacional, cosa que, com a mínim, el nostre país doncs, fa anys que sí que treballa. No? Van pensar que calia un diari nacional vertebrador que expliqués les notícies des d'una òptica nacional i sobretot en llengua occitana i amb normalitat. Potser és el terme essencial o el que traspua més del jornalet, no? La normalitat amb què s'utilitza l'occità. El jornalet té ara mateix una seu física a Tolosa i una creixent xarxa de col·laboradors i corresponsals voluntaris doncs, per tot el territori que bé, opinen i també envien informació, segons ens comentava en Ferriol, amb aquestes dues primeres setmanes d'activació del jornalet.
Ferriol, deixem que comencem pel començament, perquè pot ser... l'occità sona, però no acaba de saber la gent exactament de què estem parlant a vegades. Sí. L'occità és la llengua d'Occitània. Occitània és el país que tenim al nord, que va des de l'Atlàntic a la Mediterrània, estès per tres estats diferents, la majoria de l'estat francès, la Vall d'Aran al nostre país, les balades italianes a Itàlia...
I Mònaco,
quatre, és veritat. I una punteta a Itàlia que no entès mai que fan allà baix. N'hi ha una ciutat, Valdegarda...
La Gàrdia, sí.
Bueno, allà baix a Itàlia,
que pinta el mateix que l'Alguer.
Que deu ser el seu Alguer. És una llengua que hom calcula que la parlen un parell de milions o tres de persones, no?
Sí, 2.700.000 segons Linguamont.
Segons Linguamont, estesa sobre un territori vastíssim que aproximadament fa la meitat de l'estat francès. El Martí deia el primer diari estrictament digital en occità, però jo diria el primer diari en occità, perquè que jo sàpiga, l'occità no ha tingut mai un diari.
No.
Ni en digital, ni en paper, ni en res. No. Per tant, és el primer diari.
Realment no, és curiós.
No, és així?
És així. Sembla mentida, mira que les lletres en occità, entenc, tothom quan pensa en Occitània pensa en els trobadors i en tot això. Però de fet el gran esplendor de la literatura en occità comença al segle XVI i del XVI al XVIII és increïble com floreix tota la producció literària en occità. La Revolució Francesa no només ho tapa tot, sinó que es dedica a traduir obres, a traduir coses, a composicions musicals, òperes, a traduir-les no al francès de l'època, sinó a un francès més antic, perquè sembli que allò ha estat escrit allà en francès de tota la vida. I llavors, sí, hi ha una davallada i una gran pujada al segle XIX, que és amb la Renaixença, i en aquell moment és el moment que comencen a sortir els primers diaris, i era el moment que potser és que hagués pogut sortir un diari en occità, però en aquell moment el Renaixement sí que ve d'una manera ultraculturalista, folclorista i provinciana, diguem-ne.
Recordem de tota manera que l'Occità té un premi Nobel de Literatura, cosa sí, que nosaltres encara no tenim, per tant, poca broma al respecte, el senyor Mistral. I pot ser una de les claus pel qual no va sorgir un diari, i en canvi un diari digital té molt de sentit, és que Occitània és un país enorme, molt partit, molt estirat, diguem així, i que per tant les dificultats de distribució són molt grans, cosa que una iniciativa digital salva completament.
Si realment les possibilitats que ofereixen ara les xarxes són revolucionàries, i Occitània, vull dir, clar, és, ara mateix és el que pot salvar-li la vida, jo crec.
Mm. Recordem que l'occità només és idioma oficial al Principat de Catalunya, no ho és al territori francès i a Itàlia. A les balades italianes té un reconeixement, però que no arriba al nivell del que diríem l'oficialitat, que a la Val d'Aran concretament és oficialitat plena. Com se us va córrer fer un jornalet en occità? D'on naix tot això?
Bueno, això neix, bàsicament ens vam inspirar en VilaWeb.
Vaja, això està bé,
sí,
veu?
Sí. Això va ser així, la manifestació de Besiers, això deu fer 8 anys, potser.
Manifestació en defensa de l'occità.
Exacte.
Que és una manifestació que es
sí,
fa
sí,
de,
és la cada manifestació, dos anys. Exactament. Doncs l'anterior va ser Carcassona i l'anterior aquella va ser Besiers. I allà recordo que ens vam reunir un grup de periodistes occitans i els vaig dir, nois, tinc en cap muntar un VilaWeb en occità. Quan ens hi posem, ens hi posem. I sí, es va parlar molt, però costa molt arrencar i engegar la màquina. Fins que vaig conèixer en Jaume Clotet i em diu, no tinc això en ment, dic, jo també, doncs som-hi. I ens hi vam posar mans a l'obra a treballar, i realment la resposta d'Occitània, al principi n'hem hagut d'anar molt darrere la gent, però d'ençà que ha sortit el jornalet i la gent l'ha vist, i l'ha palpat i l'ha tocat, llavors és quan realment tot el país s'hi ha volcat.
Què hi troba un lector? No en dic l'adreça encara, per cert, jornalet.com, www.jornalet.com. Recorda, a més, que els lectors catalanoparlants ho tenim facilíssim per llegir l'occità, perquè s'entén tot, no hi ha cap mena de problema. Abans he entrat al terreny esbarós de si és la mateixa llengua o no, oblidem-lo, no cal que ens passem tota l'hora parlant d'això. Què hi troba la gent al jornalet? Com definiries el jornalet com a producte periodístic?
Bé, el jornalet, ara mateix la gent trobarà l'actualitat, no tota la que voldríem, però sí, a mesura que l'anem podem produir, l'anem actualitzant. Reportatges, precisament avui hem inaugurat amb el 50è aniversari dels carboners de la Sala, no sé si la gent coneixerà, una vaga de treballadors que va tenir lloc fa 50 anys, que va revolucionar l'occitanisme. Després, si voleu, aprofundim més en el tema aquest, perquè és arrel d'aquesta vaga de treballadors neix tot el moviment polític occitanista que hi ha ara. I ara fa 50 anys. I això ho veurem en un reportatge. Però normalment són notícies d'actualitat. Llavors, hi ha una sèrie de columnistes, de gent coneguda tot arreu del país, que van donant articles d'opinió i van vertebrant el que és l'opinió del país. Els blocs de tota la d'esfera de blogosfera occitana estan allà lligats també. Hi ha un mapa del temps que ha sigut bastant revolucionari.
Sí, això m'explicaves que ha sorprès molt, no?
Sí, sí. Un mapa del temps amb el temps de tot el país, des de la Vall d'Aran a Montluçó o de Bordeu a Niça. I llavors hi ha lligams a tots els mitjans de comunicació, ràdios, premsa escrita o televisions que fan coses en occità.
Però com està la situació mediàtica de l'occità? Ja hem dit que el jornalet és el primer diari, però diríem que una persona que vulgui tindre informació en occità, què té al seu abast?
Ara mateix les ràdios, hi ha bastantes ràdios i ara comencen a emetre per internet. La cosa està molt bé, passa que clar, les ràdios has de trobar els moments d'emissió, perquè tot és moviment associatiu i la ràdio sí, hi ha moments que et posen programes informatius, sobretot informatius, però s'ha de saber quina hora és, perquè si no la resta del dia poden anar posant música una cançó darrere una altra. Que ja és interessant, perquè et posen una música que no t'ofereixen la resta de ràdios, que t'ofereixen una música 100% comercial. I llavors hi ha la setmana, que fa des de l'any 1995, que treuen un setmanari molt potent.
En paper, diguem.
En paper.
Bueno, ara has dit que ha començat a digitalitzar-se.
Sí, van començar també a digitalitzar-se. I mira, amb tota aquesta gent estem fent i estem treballant, vull dir, Ràdio Occitània a mi m'envia àudios, cada vegada que hi ha una notícia important, m'envia els àudios del que ells emeten, i així també puc il·lustrar la notícia al jornalet. I quan jo tinc una notícia, una primícia, també els envio amb ells, o a Ràdio País, o a La Setmana, vull dir, ara mateix ens ho hem d'anar fent així.
Hi havia també, hi va haver experiències de televisió per internet, em sembla. OCTV,
no sé com va anar per a tot, però
fa un xom, una dècada,
la televisió està creixent bastant. A part dels programes de França 3, que el problema de França 3 fa uns programes de molt alta qualitat en occità, que en fa per la regió Provença-Alps, en fan un, el Baquí, que es diu, que és potser el pioner. Després hi ha el Viure el País amb el seu jornalet informatiu, que el fan a Migdia Pirineus i Llenguadoc-Rosselló, i ja van alternant el català i l'occità, perquè també es veu el Rosselló, i a la regió Aquitània fan el Punt de Vista, que és amb occità de Gascunya o amb occità de Llemosí. I són programes de molt alta qualitat, però França 3 és aquella dèria que té de no compartir els seus continguts, i per tant sigui impossible niuar els seus vídeos en el web. Llavors tenim els programes en occità de Barcelona Televisió, ara tenim Aran Televisió, de la Vall d'Aran, que està fent un programa diari que s'emet en directe i en repetició dues vegades al dia per Lleida Televisió, i que després queda a un web d'on pots treure el codi per incrustar-lo també. I ara comencen a haver-hi nous experiments de televisió a diferents llocs del país. I sembla que tard o d'hora hi haurà... Sé que a Bordeu han començat una iniciativa, a Montpellier han començat una altra... I, bueno, de fet, Occitània, tot el que està començant és a nivell molt local. Potser l'única cosa que s'ha fet així a nivell general, a part de la setmana, és ara el jornalet. És a dir, a nivell de tot el país, de punta a punta.
I potser això, justament, el jornalet o la setmana mateix, doncs tenen, diguem-ne, aquesta al·licient, no?, de poder, a partir de totes aquestes iniciatives locals, fer-les créixer per fer-les nacionals.
Exactament.
com a repositori una mica de tot el que està, les bombolletes que estan.
Exactament. L'únic, veus, per exemple, a nivell de continguts, el jornalet el que vol és informar de la, del país independentment de la llengua, és a dir, la llengua és el mitjà. I el que volem és que ja la majoria d'occitans actualment són francòfons. I que volem arribar és que són francòfons però no són tontos. I són capaços de llegir en occità, si volen. Llavors, simplement, si el jornalet, hi trobaran el jornalet, el que no hi trobaran, la de Peix du Midi o el Sud-oest, doncs aniran a llegir el jornalet. I aquest és l'objectiu que ens volem marcar. No volem informar de què fa el món occitanista en particular perquè per acontentar-nos els quatre que parlem occità i prou, sinó del que realment passa. I si un barri de Tolosa un dia té un problema perquè els queden sense gas i els veïns es manifesten, que ens envien una nota al jornalet, encara que sigui en francès, que ja la traduirem i ho publicarem, i després, vull dir, tot el país sabrà que quins merders hi ha en aquell barri de Tolosa. Que tenim, juguem amb l'avantatge de que la premsa local francesa informa del que passa a París.
Fins i tot per nosaltres, no? Perquè, clar, nosaltres la realitat occitana sovint la llegim, per desgràcia, filtrada des de París, que és una situació absurda. Recorda, per exemple, quan va haver aquell incident en una central nuclear de la Provença, que estava més a prop de Perpinyà i de Barcelona que qualsevol que la de Zorita, aquella famosa de Sòria o no sé què, que per tant tenia una incidència més directa sobre nosaltres, i en parlaven la majoria de mitjans com si fos una central allunyadíssima, no? O ara, per desgràcia, els recents fets de Tolosa amb l'assassinat primer dels policies i després dels xiquets de l'escola jueva, doncs això està aquí al costat, és a dir, a vegades els mitjans del nostre país també pateixen una obsessió amb Espanya un pèl absurd en això, i qualsevol notícia de Huelva té un ressò infinitament superior a una notícia de Carcassona, que total està i el Girard pujant amb Esquerra.
Sí, bueno, tenint en compte si sí, Tolosa està tan lluny com València.
De Barcelona.
De Barcelona, sí, evidentment, no de València. No de València. Vull dir, no està tan lluny, però sembla que estigui llunyíssim. Però és que això passa dins Occitània mateix. Vas, entres a un restaurant a la Vall d'Aran i demanes la carta de vins, i els vins que tenen són de Rioja, del Priorat o del Penedès. Dius, però nanos, vull dir, estem al país de bons vins i podien tenir allà Jurançús, Bordeus o Costes del Llenguadoc, i tenen vins estrangers perquè vins del país no en poden tenir. Perquè hi ha una frontera, bàsicament perquè hi ha una frontera política. Com és més fàcil actualment a Barcelona, és més fàcil comprar-te un licor de les Illes Canàries que trobar moscat de Ribes Altes o garnatxa del Rosselló. És el que fa la frontera estatal.
De tota manera, això està canviant molt. Evidentment, la Unió Europea és un canvi radical en la desaparició de les fronteres. I has tret el tema de la Vall d'Aran i m'agradaria preguntar-te per això, perquè el tema de la Vall d'Aran és especialment important, primer pels occitans i després per aquesta relació entre nosaltres i ells, no? Sí. Pels occitans és, com dèiem, el primer territori en el qual la llengua és completament oficial. Jo no sé si el veuen com una mena de territori salvador o una cosa així, o un far que els ensenya el camí o alguna cosa d'aquest estil, i tinc entès que vosaltres, en el cas del jornalet, heu tingut, diguem, suport clar per part de les autoritats araneses.
Sí, sí. Nosaltres, quan vam idear el jornalet, vam anar a parlar amb l'anterior executiu del Consell General d'Aran i vam trobar tot el suport del món. Va haver eleccions, va canviar el color del partit del Consell General d'Aran, vam anar a parlar amb el nou síndic i vam tenir també tot el suport del món i més. És a dir, la Vall d'Aran amb això ha donat tot el ple suport, tant els d'un color com els de l'altre. Tota Occitània es veu la Vall d'Aran com el... com fins i tot hi ha qui creu que la Vall d'Aran és independent perquè té govern propi, perquè telefones al Consell General i et agafen el telèfon dient govern d'Aran, i ja per això ja es pensen que tenen estat propi i tot, fins i tot. Però la Vall d'Aran, parlem d'un territori de 10.000 persones, que i Occitània parlem d'un territori de 15 milions de persones. No és Catalunya Sud per Catalunya Nord. És...
Què passa que a la vegada Occitània és una gran oportunitat per la Vall d'Aran?
Més del que la Vall d'Aran acaba de veure.
La Vall d'Aran sí. Podria convertir-se, de fet, en un punt privilegiat de projecció cap a Occitània.
La Vall d'Aran actualment és un país que viu bastant d'esquena a Occitània. La gent gran recorda haver parlat en occità amb els francesos i la gent jove no ho ha fet mai. I veus les llibreries, i a les llibreries de la Vall d'Aran no hi ha llibres amb altres variants occitanes que no siguin aranès. I això falta, això realment fa molta falta. I un dels objectius del jornalet és que els aranesos s'acostumin a llegir amb altres variants de l'occità i que els altres occitans s'acostumin a entendre l'aranès.
Realment la diferència és tan gran, Martí, tu que coneixes també Occitània, la diferència dialectal, per exemple, per vosaltres com a diari que aspira a ser un diari nacional de tot Occitània, és un problema? Els dialectes o la llengua escrita no és tant de problema?
La grafia ha salvat la unitat de la llengua.
La grafia,
Passa que, clar, la grafia és adaptable a... Bueno, però de la mateixa manera que passa en català, que depèn de quina... Depèn, jo puc triar de si escriure seva amb B baixa o seua amb U. Depèn del meu parlar, també. En occità, clar, que aquesta lecció és molt més àmplia, és superàmplia. I tu pots, per la manera d'escriure, pots saber exactament de quin lloc exacte és una persona. Hi ha un que en diuen occità referencial, perquè amb l'estàndard seria la grafia, que si parlant ens entenem, escrivint encara més. Però ja sí que hi ha una mena de dialecte referencial, que és el que amb els anys han anat dient, aquest és el que fem de referència. Jo amb aquest... És amb el que el jornalet ha triat de les notícies que no vagin signades o el que siguin les capçaleres van en aquest dialecte. I totes les notícies signades van en el dialecte de qui les escriu.
I aquest, diguem-ne, dialecte referencial o aquest estàndard, entre cometes, és el que us heu imposat vosaltres?
No, és el que vam posar en el seu temps el Consell de la Llengua Occitana.
No, evidentment, però vull dir, és el que feu servir vosaltres com a diari.
Sí, jo a vegades també escric que el meu occità és aranès. I jo quan escric en referencial dels editorials del diari i molts articles del diari, però recordo el dia de la vaga general que havia informat, dic, mira, vaig escriure en aranès perquè ho he d'escriure ràpid, ja ho he de publicar bé i no em vull estar-me mirant que no... És a dir, i llavors, clar, ho vaig haver de signar amb nom i cognoms, perquè un article que va amb un dialecte que no sigui el referencial ha d'anar signat. Però... De fet, la diversitat no és un problema, la diversitat occitània. El problema és el desconeixement dels uns dels altres. Aquest és el problema més gran. I a la Vall d'Aran falta una mica... Falta reconèixer i reconèixer els altres dialectes. O sigui, està acostumar-se a sentir-los a parlar.
I això de què dependria? D'una major circulació d'internet, ahir pot fer un paper important.
Internet està fent un paper important. Clar que dependria del... En època d'esquí la població de la Vall d'Aran es multiplica per dos. Clar. Però tothom ve de la Sierra de Madrid gairebé. I llavors tothom agafa treballadors que parlin castellà. Sí, suposo que si els esquiadors vinguessin de la resta del país i parlessin occità, la cosa giraria molt. De fet, a la Vall d'Aran es parla occità perquè no hi havia túnel ni carretera del Port de la Bonaigua i tota la gent que venia d'Occitània. És lògic, vull dir...
Val a dir, per cert, que la Vall d'Aran parla, diguem, l'occità atlàntic,
parla gascó.
Vull dir, no, és a dir, s'encara, diguem, no cap a la Mediterrània, sinó cap a la...
No, la Vall d'Aran el dialecte aranès és exactament, és gascó pirinenc, que el gascó dels Pirineus és una mica especial, i a més el gascó té els trets del gascó pirinenc i els trets del gascó oriental. O sigui, és un gascó de transició en llengua d'Oixà, però en el seu moment també és gascó pirinenc, que té l'article a part, té un article diferent i diverses característiques també. És un dialecte molt perifèric.
Com a curiositat, existeix en occità alguna cosa semblant a el que seria Softcatalà? És a dir, jo sé que, per exemple, evidentment n'hi ha una Wikipedia en occità, n'hi ha, em sembla, el Firefox que està en occità. És a dir, com està la tecnologia, la traducció de tecnologia a l'occità?
Amb molt bona voluntat s'està fent coses, però no, encara no existeix un Softcatalà. Ara, l'altre dia parlàvem amb en Clotet, parlàvem de la necessitat de fer un... Hem vist les visites que tenim al jornalet i hem vist la quantitat de gent que hi ha que venen d'Occitània i que tenen el navegador en francès. La gent que té el navegador en occità és una mínima part.
Això és curiós, sí. Perquè la setmana passada en parlàvem amb el Softcatalà amb el català i l'espanyol.
I ja passa.
I vam dir, ostres, aquí hem de fer un article explicant a la gent que es pot posar el navegador en occità. I mentre estàvem parlant de fer-lo, vam rebre un correu d'un lector de Nissa que ell havia fet un article en Occitanissart de com posar-se l'ordinador en occità. I vam dir, bueno, doncs publicarem aquest, vull dir. I tant, ja està fet. I anem intentant, hi ha gent, clar, és una feina de molt de voluntari, és que tot és feina de voluntari, el jornalet també és una feina benèvola i voluntària gairebé, i tot plegat, tot el que s'ha de fer ara per tirar el país endavant és feina voluntària.
Perdona, digues.
No, jo volia, o sigui, sobre aquest mateix tema, el tema de les xarxes socials, o sigui, el jornalet ha nascut com a diari, però també té el seu vessant, diguem-ne, social, el seu Twitter, etc. Funcionen en occità? O sigui, hi ha gent... allò...
El Twitter a Occitània està bastant descurat, està poc usat. Twitter a Occitània l'estem... Hi ha un grup ara de tuitaires occitans, que són molt pocs, que estem començant a donar-li empenta, vam, que se diria en occità, a donar-li vidilla, que no sé com, sí. El Facebook, per contra, el Facebook té una vida increïble en occità. Una vida brutal, llavors, clar, tot... El jornalet tot va compartint tot per Twitter i Facebook i fins i tot per això vam decidir també el jornalet cada setmana recomanar una pàgina o un grup de Facebook per anar fent teixit, per anar fent xarxa.
I després, abans parlàvem de l'Aran.
Ens tira damunt el tall, eh?
Bé,
fes la pregunta i la respondrem després.
Sí, abans parlàvem de l'Aran, diguem-ne, doncs que com a punt de referència, potser perifèric, però com a punt de referència a vegades, doncs, com veníem amb temes de reconeixement de l'occità a tot Occitania, però, d'una altra banda, hi ha les balades a les valls alpines d'Itàlia, on també jo penso que amb l'espai occitan i tota una sèrie de gent també s'ha revitalitzat d'una manera bastant important i, no sé, em feia molt l'efecte a vegades doncs, que Occitania, qui es tirava una mica a vegades al carro, eren les perifèries, no? Aquestes dues valls.
No, ara queda fatal, per això ho haurem de contestar després de la pausa. Estem fent l'internauta aquesta setmana amb Ferri Almasip, director de jornalet.com.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a UOC.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Ferri Almasip, director de jornalet.com, el primer diari digital i no digital en llengua occitana, que es va posar en marxa el passat 30 de març a Tolosa, en vespres de la manifestació en defensa de l'occità que es feia l'endemà. El Martí Crespo, abans del tall de la publicitat, li havia preguntat per les balades italianes, que potser són la part per nosaltres més desconeguda d'Occitània. Recordo que a mi em va impressionar en uns Jocs Olímpics d'hivern a Turí, em sembla que va ser que de sobte l'occità era llengua oficial i vaig quedar paradíssim, perquè no ho imaginava que... Bueno, a Turí, de fet, no es parlava occità, no. Però es parla a les valls on es feien els Jocs Olímpics d'hivern. Balades.
És curiós que les balades occitanes hagin aconseguit l'oficialitat de l'occità i no del piemontès en aquells Jocs Olímpics. De fet, l'estat italià reconeix l'occità com a llengua i el piemontès no el reconeix. De fet, l'estat italià sembla que reconeix que
el piemontès era l'origen de l'italià i haurien de desmuntar tota la tesi d'Itàlia si reconeixen el piemontès com a llengua diferent.
Suposo que
tot Itàlia sent menorris.
Suposo que sí, però realment vull dir salta a la vista que no és italià ni de bon tros.
Això de l'italià és un invent de la RAI, ja ho sabeu.
Sí. De fet, ara han fet un... Tolosa, la setmana abans de la manifestació van fer els premis de la gran gala de les carbasses per repartir carbasses a qui més s'ho mereixia. I la carbassa internacional va anar per la RAI, per un anunci que va fer la tele, que l'anunci del 150 aniversari de la República Italiana, em sembla que era, sortia una persona parlant amb una llengua d'Itàlia diferent i tothom deia, què? I llavors parlaven en italià i tots s'entenien, una publicitat que havia fet la RAI així. I que, evidentment, des de l'Acadèmia Occitana de les Carbasses se'ls va donar la carbassa internacional a la RAI per això. Les balades en les balades el que
de
tenen...
Balades, què estem parlant? De nombre d'habitants i aproximadament...
Ostres, nombre d'habitants no sé, però és un nombre bastant petit. Són 12 valls.
Eren 200.000, una cosa així, va, em sembla.
D'acord.
Són 12 valls, potser, i on la llengua no és tan viva com sembla, però la consciència nacional és increïble. Allà tothom és occità. Malgrat no sàpiga parlar occità, tothom és occità. I aquesta consciència nacional la tenen molt clara. I això és això potser és el que està fent reviure tot. La producció musical és increïblement alta, i fins i tot la producció literària. La noia aquella, la Naoko Sano, que va decidir fer un diccionari japonès-italià, va decidir fer-lo occità de les balades. I va anar fins allà a aprendre l'occità. Hi ha molta vida cultural. S'estan bellugant.
I digitalment, a mi, això, que durant una època, o sigui, fa uns quants anys, doncs em va començar a sorprendre molt que venien molts inputs digitals des d'allà.
Estan perdent pistonada i amb la crisi ho està notant tothom. Vull dir, hi ha una publicació que està a punt de desaparèixer, és una publicació Occitània Viva, és una publicació de molt de renom. Per altra banda, han muntat l'espai occità de les balades, que està molt bé. I no sé com anirà, de moment, vull mirar també les visites que rebem al jornalet de les balades, que això també pot ser interessant.
A veure, vosaltres donaríeu per fer una tesi sociolingüística, no? Les vostres dades estadístiques podrien
ser
pràcticament una tesi sociolingüística sobre la situació de l'occità.
És curiós, és curiós. Es veu que Bordeu i Tolosa encapçalen el nombre de visites, evidentment. Marsella ara comença a posar-s'hi. Bueno, Marsella és el que és la persona de la Provença, Nice també. Limoges també té una mica de vida, i Auvernya és on menys visites hi ha. En canvi, però també se sap, vull dir, hi ha més occitanoparlants a París que la resta d'Occitània, i aquests parlen auvernyat. Si tota la població d'Auvernya va migrant massa a París. I visites de París en tenim una barbaritat. Potser d'on més visites tenim és de París.
Alerta que no us passa com ens passa a nosaltres, que tenim moltes visites, nosaltres vull dir bé la web, que tenim moltes visites de Madrid, cosa que ens estranyava profundament, fins que un dia vam descobrir que totes les ADC, les fixes de l'estat espanyol, marca que estan a Madrid. I per tant, encara que estigues entrant amb una ADCL fixa des de Eivissa, te marca Madrid, no? Que no passe un problema d'aquest estiu.
No em sorprendria gens de l'estat francès, no em sorprendria gens.
Perquè aleshores, fins que no ho arribes a entendre, dius, no cabe de capir què està passant.
Segur. A Marsella pesca és un peix i va a la peixateria hem passat per París primer. De fet, el servei de cartes urgents encara funciona així, de la posta, em sembla, vull dir... Quan t'envies una carta urgent, aquella carta va a París i de París la porten al lloc.
Està bé, és manera d'arribar fàcil. Escolta, no n'hem parlat massa del model periodístic del diari, de tota manera. Tu has dit abans una cosa que és important. Has dit, escolta, nosaltres volem informar d'Occitània, no de l'occitanisme. Per tant, qualsevol notícia que passi a Occitània, i ara, per exemple, comença la campanya electoral francesa, va començar ahir... N'hi ha un candidat occità, per cert, en Francesc Bairu, que ha defensat la llengua mínimament, molt tímidament, però vaja, com a mínim ha dit alguna cosa. Hi havia, per exemple, van comentat abans els incidents de Tolosa de fa uns dies, etcètera, etcètera. Per tant, un lector del nostre país que tinga interès per les notícies occitanes s'hi trobarà també això, no? És a dir, es forma part del...
Ara tenim previst, amb el xou de les presidencials, a part de tenim un article de... un article general de què opina cada un dels candidats pel que fa a la llengua, que hi ha posicions molt, molt divertides.
Article que, òbviament, també val per la nostra llengua, pel català. Perquè,
evidentment, al final, per totes les
llengües...
Parlen
de totes les llengües de l'hexàgon.
Exactament. Bueno, de l'hexàgon i territoris d'ultramar.
I territoris d'ultramar, per complicar-ho un poc.
Per complicar-ho una mica més, sí. Però, a part d'això, durant els 6 dies abans de l'elecció presidencial volem fer una anàlisi polític del programa de cada un. No només a nivell de la llengua, sinó una anàlisi política del programa de cada un. A veure, que tot i així, clar, vull dir, és difícil l'Occitània aquí votar. Si mirem les anteriors a les presidencials, hi ha un mapa que es va publicar on sortia amb color blau qui va votar Sarkozy, amb color vermell qui va votar a la Ségolène Royal, i Occitània era clarament vermell i la resta de l'hexàgon era blau. Això es veu molt, perquè realment Occitània és el graner. Bueno, quan dic Occitània parlo Catalunya Nord i País Basc francès i Còrsega, vull dir, de la Loira cap avall, allò és el graner de París, allò és el viver de París, i allà només van els jubilats a fer-se la caseta i quan es retiren, i d'allà van traient, és el rebost, i res més, i es nota molt, vull dir, si s'ha d'explotar i s'ha de destrossar tota una comarca per fer una extracció de gas, ho fan, i no, sense allar-se un pèl. Si s'han de carregar el país, el carreguen. I no es vota en clau, clar, no es pot votar en clau occitana, perquè dius, qui mira més pel meu país? Doncs ningú, tothom mira per París. I l'únic que diuen és això, el que diuen les declaracions que fan per la Porta de la Llengua. Hem anat a informar, abans d'obrir el jornalet i anàvem actualitzant notícies, i evidentment
per Twitter durant bastant temps.
Per Twitter hem anat fent,
sí. Vau començar, de fet, el diari el vau començar per Twitter.
El vam començar per Twitter, i llavors un mes abans que sortís l'anàvem actualitzant com si ja fos, com si ja el diari ja existís, perquè el dia de la sortida la gent trobés notícies d'un mes anterior. Tots els fets, tots els crims de Mohamed Merah estan allà, i tots els fets que van passar estan allà i estan publicats al jornalet. I coses que han anat passant, i problemes amb l'ultradreta, i han hagut a Tolosa, s'han anat publicant allà. És a dir, sí, intentem informar de tot en general, no només...
De la realitat occitana, però, eh?
Exacte.
No de la resta de l'Estat, ni internacional, tot això.
Bueno, ja tenim ara mateix tenim un acord també amb un diari bretó, que hi ha notícies de Bretanya que són força interessants.
Em van publicar una? Sí, també semblant el jornalet.
Sí, és més a nivell estètic web, potser és més un blog, però a nivell de continguts és molt, molt, molt potent. I a vegades hi ha notícies que ens interessen.
Clar, lògic.
A nivell internacional, però els bretons, amb la manifestació... perdoneu. Amb la manifestació del 31, enlloc no se'n va parlar, però els bretons van fer un concurs a veure qui desmuntava més senyals en francès. I això no se'n va parlar enlloc.
I les van tirar al prefecte a la porta.
Exacte, i els hi van portar a la porta del prefecte. Va dir, ara, com que les heu de tornar a posar, doncs ja que feu l'esforç de tornar-les a col·locar, les tornava a col·locar bilingües.
Que em va sorprendre, perquè recordo alguns articles de diaris bretons sobre el tema, considerant-ho una cosa gravíssima, és a dir, com si allò fos un delicte d'un nivell, vaja, quasi com si haguessin matat algú, no? Quan l'únic que havien fet era agafar una senyal i treure-la.
Vull sí, dir
que...
bueno, uns quants anys enrere aquí s'havia fet també, quan hi havia l'època de la Crida,
sí.
S'havien cremat cabines de telèfon, s'havia deixat bonic a l'estació de Sants i s'havien fet moltes coses per aconseguir la senyalització en català. No va ser tan fàcil. Però clar, desmuntar senyals de tràfic es considera com un acte de vandalisme.
Era considerat un greu delicte, i la foto era impactant, una foto que es va publicar amb no ho sé, milers segurament.
La lògica oficial francesa no la busqueu mai enlloc. El famós cas de Vilanova de Magaluna, que van posar el cartell del poble en francès i sota en occità, i va haver un veí que va denunciar al tribunal aquell cartell, perquè portava una O amb accent obert, i allò és un caràcter que no existeix en francès i, per tant, podia provocar accidents de trànsit.
Com? A veure.
El poble de Vilanova de Magaluna...
Un senyor va denunciar una O amb accent obert perquè podia provocar
accident de tràfic, sí. Com la pobra noia... Va néixer una noia que es deia Anaïs fa 4 dies a Tolosa, que no la van poder inscriure al registre civil perquè la I amb accent agut no hi és al teclat francès. Que al final es va aconseguir, vull dir, es va apel·lar o no es va haver d'apel·lar perquè li posessin la I amb accent agut. Però hi havia hagut altres noies que havien decidit posar-se dièresi perquè la I amb accent no hi era en francès. I dius, no busquem... Aquestes tenen unes lògiques...
Sí, surrealistes.
Molt surrealistes. Però la gent s'ho creu.
De tota manera, internet pot fer un gran paper. Estic pensant ara no només en el cas d'Occitània, sinó... en fi, el cas de la llengua catalana és paradigmàtic. El canvi que internet ha representat per a la nostra cultura i per al nostre país, jo crec que no, ningú pot tenir dubtes al respecte, però fins i tot llengües amb molts més problemes. Estic pensant en l'aragonès ara, amb Arredol, també, que és un magnífic diari digital en aragonès, ha aparegut fa molts pocs mesos. No? Internet propicia també molt, fa més fàcil, com a mínim, no? Que iniciatives que abans semblaven molt complicades i molt difícils siguin pràctiques i siguin possibles de fer.
De moment sí, de moment sí. No sé si estaran pensant la manera de tallar-nos les ales amb això, però de moment aprofitem-ho, perquè és un mar ple de possibilitats i és, em sembla, on més coses podem fer.
Hi ha un cas paradigmàtic, o sigui, no parlaríem, diguem-ne, de llengües minoritàries, però sí de llengües, diguem-ne, no estatals, que és el de l'esperanto, que tu també, em sembla que estàs bastant implicat com a esperantista, sí. Que justament és això, no? L'arribada d'internet ha representat una revifada d'aquesta llengua internacional, o d'aquesta llengua artificial, diguem-ne, a través, doncs, de mètodes per aprendre, doncs, l'esperanto online, com per comunitats, com per mil iniciatives, no? El Google mateix, el Wikipedia, no? Esperanto.
Sí, l'esperanto
va tenir... Jo crec que és un exemple molt clar, no?, en aquest sentit.
És que l'esperanto va tenir un... Des que el van fer fins als anys 30, més o menys, va tenir un èxit increïblement, però molt gran, molt, molt gran. I després, dues guerres mundials, guerra civil en el nostre cas, i tot plegat, van aixafar la moral de la població, a part de persecucions, perquè la gent per parlar esperanto estava perseguida. I si no arriba per... Ara internet l'ha revifat molt, perquè, clar, evidentment, una llengua internacional... necessita que la gent la parli i no la parles amb el teu veí, perquè amb el teu veí ja tens la teva llengua nacional. Llavors, quan et donen la possibilitat de comunicar-te i de poder parlar amb algú del Kazakhstan, és llavors quan revifa una altra vegada la llengua. Ara bastaria revifar aquells ideals de sostenibilitat lingüística que van al voltant de tot això.
Que sembla més difícil, i això no depèn de la tecnologia. Exactament. La tecnologia ja fa prou acostant a la gent i posant-la en relació. N'hi ha una cosa que també m'agradaria que comentares més, que és com funcioneu. Vosaltres sou molt virtuals, no n'hi ha una seu física, diguem, teniu una persona o gent a Tolosa, feu feina des de Barcelona, vosaltres dos, després n'hi ha gent per tot el territori occità. És una redacció Messenger, això? Com
sí, funciona? Sí, jo redacto des de la casa meva i tinc un despatx i allà hi tinc l'ordinador i redacto allà. I tot ho vaig rebent i centralitzant-ho allà. Tenim una adreça física a Tolosa, perquè a Tolosa hi ha l'Hostal d'Occitània, que agrupa tot d'associacions occitanes en un lloc, i vam demanar també tenir seu física allà, per tenir seu al país. Igual que ara, gràcies a la tecnologia, en aquest telèfon hi tinc un número fix francès.
Ara ens està ensenyant el seu mòbil. A veure, explica'm això. En el teu telèfon tens un número francès?
Un número fix, sí, un número virtual, però que la gent els va per internet.
I pagues com què?
Pagues
com si estigueres a Tolosa?
El sí.
O sigui, tu reps una telefonada en el teu mòbil...
El de Tolosa em truca a mi com si truqués a Tolosa.
I tu pagues com si estigués a Tolosa.
Jo no pago res, paga ell la trucada com si estigués a Tolosa.
En el local, diguem-ne.
Amb ell la trucada li va a internet i d'internet i no a mi m'arriba per la xarxa d'internet. Passa que, clar, llavors aquí he de tenir connectat a internet i quan passo la frontera entre Movistar i France Telecom, que entra allà, que és això, entre l'Empordà i el Vallespins hem posat així una frontera d'aquestes, llavors he de canviar de telèfon i t'he de posar una targeta... em sembla que tinc Buigas, una companyia francesa.
Però no sabia que això es podia fer.
I així tinc veu per internet, sí, així tens veu per internet.
I tens dos telèfons en el mateix mòbil, diguem, o aquest mòbil és només...
No, és aquest mòbil és mòbil, però té una connexió a internet, i aquesta connexió a internet...
Agafa el número de telèfon.
Permet, exacte.
Val.
I llavors hi ha un nombre de voluntaris que estan redactant, bueno, que estan constantment enviant coses, i els lectors ens estan enviant coses. De moment, esperem que duri, que no sigui el boom del principi, sinó que la gent realment estigui interessada. Cada dia rebo dues o tres coses de lectors del jornalet i de
persones que volen
afegir
informació. I la Vall d'Aran, que hem parlat abans, també, com està rebut el jornalet de la Vall d'Aran?
Bueno, pels periodistes de la Vall, bé, per la resta de la gent encara no he rebut opinions, i el que em passa és que pel Google Analytics no puc veure la gent que connecta de la Vall d'Aran, em surten tots com de Lleida.
Ah, clar.
Va, però ja però potser la majoria sí. de Lleida, no?
Evidentment, sí, sí.
No ho sé, tampoc, perquè a Lleida n'hi ha molt d'occitanista, ja, també.
Hi ha un periodista aranès, que és un noi que comença ara, però que té fusta de parella de molt bon periodista, Iñaki de Laurens, que aquest noi està col·laborant amb el jornalet i m'envia col·laboracions de molt alta qualitat. I després el Consell General ha produït molta, ara mateix produeix moltes notícies. I les anem publicant. Quan m'envien, bueno, notícies de Baqueira són guapos, doncs no, però... a Baqueira hi haurà el campionat del món d'esquí de periodistes, doncs sí.
N'hi ha un campionat del món d'esquí de periodistes?
Sí, 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 sí. Jo m'he enterat també fent el jornalet.
Mare de Déu, quantes sí, notícies sí. estem aprenent avui, tu. Campionat del món d'esquí de periodisme.
Suposo que, no veure, fent el jornalet, evidentment, que informeu sobre Occitania generalista, o sigui, informació generalista, però suposo que també hi ha una voluntat, doncs, ja que es fa, com a mínim, els dos impulsors principals sou catalans, també hi ha una voluntat doncs, que els països catalans coneguin més Occitània. O no? O sigui, realment us interessa també que aquí es conegui o el jornalet només ha de circular per Occitània i per...
Sí, jo és que per donar a conèixer Occitània als països catalans tinc el programa de Barcelona Televisió, que és l'objectiu dels meus infocs van per aquí. Van per donar a conèixer la realitat occitana. Més que els països catalans, jo crec que ara la Vall d'Aran està molt necessitada de conèixer Occitània. I si no, que evidentment els països...
Sempre hi ha hagut un vincle entre catalans i occitans, vull dir...
Evidentment, vull dir... Com explicar-ho? Vull dir, Catalunya sense Occitània no s'explica. I... Ara, jo crec que aquí no hi ha massa necessitat, tothom més o menys ho coneix, jo crec.
Sí?
A diferència d'allà, sí.
I al revés? Dir, els occitans, quina imatge tenen de nosaltres?
Depèn. La visió oficial que o sigui, amb el pensament oficial de l'educació nacional francesa és una gent que com que han viscut una dictadura franquista s'entesten a voler parlar català perquè les dictadures porten a voler parlar llengües regionals perquè les llengües regionals de França són una cosa de la tirania que quan va haver la revolució francesa tothom se'n va donar compte de que lo revolucionari i lo humà pels drets de l'home i del ciutadà és que tothom parli la mateixa llengua. Sí, sí, és el que
gran, dius, gran dius, teoria.
Dius, molt bé, exacte, sí, sí. És ridícul, doncs tothom s'ho creu a pies contilles, això. Però entre els occitans, entre els parlants d'occità, clar, Catalunya és el paradís, és el model a seguir, és on l'únic país que ha fet l'occità llengua oficial. I són els germans del sud.
I això, per exemple, en el cas del jornalet, seria interessant, per vosaltres pot ser interessant explicar la realitat catalana també als occitans, o això no entra dins del vostre marc?
Jo ara mateix tinc més necessitat d'explicar la realitat occitana que la realitat catalana. Comencem la casa pels fonaments i fem país. Fem país i després ja amb les notícies internacionals ja parlarem. Però les notícies dels països catalans, el jornalet entraran com a crònica internacional.
No, no, normal, clar. Sí, sí. Clar, clar. Què és el que són?
Exactament, és el que són, exactament.
Bé, això que no hem discutit encara de si l'occità i el català és la mateixa llengua...
Però nacional, o sigui o no ho sigui, nacionalment sí que són dues nacions diferents.
Sí, sí. El jornalet.com, doncs, des de fa no res, des del 30 de març passat, que per cert vau fer una presentació molt notable, ho dic perquè... pot ser la gent després de tot el que m'està parlant en aquesta hora que ja tenim gairebé a punt d'acabar no ha caigut en el detall de que malgrat parlar de que és un col·lectiu diguem limitat a la població occitana el que parla occità, etc. La presentació del jornalet es va fer amb tots els sets i els suts amb totes les autoritats i diguem, sí. amb tot el suport oficial, o sigui, no és una cosa de friquis per
entendre's. I presentat el jornalet a diversos llocs.
Però va haver una
el Consell General d'Aran van tenir molt bona acceptació i a Tolosa vaig fer una presentació a finals de febrer, em sembla. En un dinar on s'ajunten normalment la gent més influent de la ciutat i de la regió de l'Ajuntament. I així un dinar privat que fan sempre. I els vaig presentar el jornalet i es van quedar tan meravellats que van muntar un altre dinar pel dia 30 de març on hi van convidar vicepresident de la regió de Midi-Pirinès, el tinent d'alcalde de Tolosa, diversos polítics del Partit Occità, d'Europa Ecologia, de, bueno, no sé, hi havia diverses formacions polítiques, hi havia diversos càrrecs, hi havia cònsuls, ambaixadors, hi havia la cap de política lingüística de Catalunya, la Ivonne Grilley, hi havia també el cap de cultura del Consell General d'Aran. O sigui, hi havia una representació, i vam convocar aquell dinar perquè els tornéssim a presentar el jornalet, allò amb muntar pantalla, projector i ordinador. I sí, sí, va ser rebut amb els braços oberts.
També és una esperança o una possibilitat de que les coses avancen també a Occitània. Estos petits detalls també donen a entendre que la situació està millorant. Doncs amb això hem fet aquesta hora de l'internauta d'aquesta setmana amb el Ferriol Massip, director de jornalet.com, un diari electrònic en occità, el primer diari en occità, de fet, que jo crec que tant el Martí com jo vos recomanem molt que llegiu, sí, per estar al corrent de l'actualitat del País del Nord. Ferriol, moltes gràcies per la feina que has fet i gràcies per compartir aquesta hora de l'internet. No en dius res en occità, hauries de dir alguna cosa.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i pel suport que m'esteu donant. Força gràcies a vosaltres i per interès, per convidar-me i per tot et sostenc que m'ho ballats verdaderament.
Veus com és senzill això?
Molt senzill.
Ens entendrem fàcil. Jornalet.com, www.jornalet.com, el diari dels occitans des del 31 de març en marxa amb la participació molt especial des de Barcelona de Jaume Clotet i de Ferriol Massip. Gràcies, per tant, per tota aquesta feina de tot aquest temps, a anar seguint, perquè els diaris tenen el problema de que ixen cada dia i això és una feinada important, ja ho sabem això també, però segur que estarà molt bé i funcionarà molt bé. Martí Crespo, gràcies també, com cada setmana. Ens trobarem la setmana vinent parlant d'un altre tema, si a l'internauta. I a tots els oients de l'internauta, tant la versió podcast com en les versions de les diferents emissores de ràdio. Fins la setmana que vinent. Moltes gràcies a tots.
L'internauta. El fem perquè podem.